que el tema de la víctima, no? De les víctimes, crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani doncs hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas, no? Crec que no vaig estar afortunat ahir i bé, hi ha hagut molta crítica, l'entenc i demano disculpes. Bé, dit això, espero que ho entengui la gent, em sap greu, de veritat, no he passat un dia gens agradable i sé que la meva veu és molt important, formo part ara del per mi el club més gran de la història i em sap greu aquest malentès, potser no vaig estar prou contundent en les meves paraules. Ho sento de veritat.
Impecable, per mi, Xavi Hernández. Ahir es va equivocar, per mi es va equivocar molt ahir, quan parlava de Dani Alves, i avui ha corregit, assumint la culpa i fent aquest discurs, per mi, impecable. Bravo, perquè diuen que rectificar és de savis, doncs això, ha rectificat, i com a entrenador del Barça, com ell mateix ha dit, el ressò que té és espectacular. Per tant, en un cas que sembla per la presumpció d'innocència, però que sembla tan clar i fastigós, jo crec que no et pots oblidar de la víctima, o com a mínim no pot fer veure que està al costat del suposat agressor. Per tant, per mi, impecable avui Xavi Hernández, i ja està. I a partir d'aquí, la justícia decidirà quin és el càstig que li toca a Dani Alves si es confirmen tots els fets que sembla que van succeir en aquesta discoteca, i que Xavi Hernández es dediqui a entrenar, a parlar de futbol i a fer-nos gaudir d'aquest Barça, com va fer a la final de la Supercopa d'Espanya. 12 i 17 minuts.
Ha xiulat penal, segona droga, Santi Bueno. Jo des d'aquí no ho he pogut veure, no sé si la televisió aclarirà alguna cosa.
És fora l'àrea, en tot cas, a mi em sembla, eh?
Mira, pantalla, fora de l'àrea.
Sí.
No és penal, és falta.
Sí, sí, però l'expulsió no canvia.
L'expulsió hi és, però no és penal. Centren a l'àrea. El refús d'Oriol Romeu es queixa d'un impacte a Pau Torres. Oriol Romeu ha tocat la pilota. L'àrbitre diu... Què diu? No haurà indicat penal.
Ai.
Ha xiulat penal a favor del Villarreal?
Sí.
O què ha xiulat? Penal a favor del Villarreal. El picarà Gerard Moreno. Entre pals, Gazzaniga. Molló, per tu és penal?
Sí. És que li xuta el peu.
Tens clar que no la toca Oriol Romeu, eh? Que la toca Pau Torres només, aquesta acció.
És molt difícil,
eh? Genera molts dubtes.
Però el Barça ha mirat molta estona.
Peu esquerra! Gazzaniga! Gazzaniga! La centrada a la frontal de la petita, la pilota perllongada al segon pal per Morales, ara que xiula l'àrbitre.
Que xiula? L'altre no,
penal?
No, home, no.
Que xiulat? Penal?
Sí, sí, sí.
Penal?
Penal! Penal i droga per Iangel per tocar la pilota amb la mà.
Palma,
penal? Però quin penal ha vist?
Per agafar un jugador.
Home, però a Bernardo també l'han agafat quan no ha pogut rebutjar la pilota en la jugada que desemboca en el corna. I aquella no és falta i aquesta sí.
Ostres.
Vaja.
Aquest penal sí que ha acabat amb gol de Parejo quan passaven ja 12 minuts de l'afegit. Hola, Miquel Agut.
Ai, escoltar-ho encara fa mal. Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Bona nit. Hòstia, és increïble, eh? Jo no recordo tres penals en contra, a més un que fos fora l'àrea contra el mateix equip, no? No sé si tu ho recordes. Bé, al Girona no sé si li ha passat mai a la història, però en general no es veu molt, això.
Que mira, a mi avui m'han vingut al cap episodis curiosos, per dir-ho així, del Girona amb els àrbitres en les últimes temporades. La temporada passada hi va haver un cas a Almeria, que recordareu que és un penal que xuta l'Almeria, el fallen, i l'àrbitre de VAR diu a l'àrbitre de camp que s'ha de repetir el llançament del penal perquè els jugadors dels dos equips havien entrat a l'àrea. Amb el reglament a la mà, això, explicació estricta de reglament, és correcte. El que passa és que va passar aquell dia i no ha tornat a passar mai més, perquè tots els jugadors entren a l'àrea quan es llança un penal i no se n'ha repetit cap altre. Aquell dia l'Almeria el va repetir i el va tornar a fallar. I fa tres temporades hi va haver un partit, també a Almeria, en què el Girona va acabar amb 8 jugadors per 3 expulsions en aquell cas, jo crec que les tres justes, però són casos, diguem-ne, que sorprenents, poc freqüents, que estan vinculats al Girona recentment. Pel meu gust, avui hi ha un penal que no ho és, perquè és fora de l'àrea, hi ha un penal que no ho és, perquè el contacte d'Oriol Romeu amb Pau Torres és molt lleu, i com aquest, al mig del camp, n'hi ha hagut molts que no s'han considerat falta, i hi ha un penal agafat amb pinces, perquè si aquesta agafada de samarreta de Juanpe a Pau Torres ja fora del temps afegit, perquè era el minut 9 i n'havíem de ser 6 i després 8 i era el minut 9, doncs si aquesta jugada és penal a cada partit de Lliga, jo crec que mínim en tindràs un, però m'ha fet l'efecte que avui Del Cerro tenia moltes ganes, moltes, de xiular penals contra el Girona.
Solsona, què t'ha semblat?
No, sí, he vist bastanta estona. No al principi, perquè estava fent el vermut, però...
Mira,
vaig amb el mòbil amunt i avall.
Et puc explicar, ara que dius això, és que m'ha fet gràcia. Clar, te les has d'empescar com pots, perquè és que si no et passaries el dia veient futbol els cap de setmana i et mataria la família, les parelles, no? Estem d'acord. Jo havia anat a córrer a Sabadell la Llanera, que és una cursa que es fa pel riu Ripoll i per les muntanyes allà entre Sabadell i Castellà, i que per cert, hi havia Salvador Illa fent la cursa.
Sí.
Sí. El candidat del Partit Socialista...
Ha quedat entre els 30 primers, no?
Jo...
Ja s'ha acabat millor que ell.
Jo t'ho anava a dir. Jo al quilòmetre 14 l'he passat.
Ostres.
Però com una bala l'he passat.
Sí? I quants quilòmetres quedava?
Eren 21, jo l'he passat.
Home.
Sí. Està bé. 20 minutets ben bons. Però no, que té molt mèrit. Ha fotut una mitja marató de muntanya a Sabadell.
I per què anava davant ell?
Perquè
quan l'has passat?
Perquè ha sortit massa fort. No, i el que anava és que després he anat a fer el vermutet i un pollastre a l'as a la rostisseria Lolita. Des d'aquí una abraçada a l'Esteve.
Jo també que... he menjat pollastre a l'as.
Ens escolta sempre.
Dion, per si t'inviten.
No, perquè sé que ens escolta l'Esteve, que diu aquesta nit t'escoltarem el Solsona, el Pitxer i la Joana. Des d'aquí un record a l'Esteve i la rostisseria Lolita.
Avui, curiosament, avui m'han dit que ens escolten des de Los Angeles.
M'ho dius de veritat?
Sí. Noi català, fill de Hans, un amic meu, i diu que cada diumenge s'escolta des de Los Angeles.
Sí, m'agrada amb el canvi d'horari. Total, que el que anava a explicar és que amb el pollastret a l'as allà, m'he fotut el mòbil per anar veient el Villarreal Girona i dissimulant, mentre fotíem el dinar i el vermut. Sí, amb el pollastret.
Jo també estava fent
vermut
entre 6 o 7 i mentre amb el mòbil anar fent així...
I a vegades em posava l'auricular de RAC1 de dir, a veure com va l'agut, i hòstia, sí, d'indignació. Bé, què deies, això?
No, del penal. Del penal... Home, el de l'Oriol Romeu, a mi sí que em dona la sensació que el toca el peu d'allòs.
Ja, però és suficient, ens estem carregant el futbol amb això.
No, sí, que ens estem carregant el futbol i que hi ha penals.
Això ja fa temps.
Que tal. I a l'altre, la samarreta, que se li veu que la té aixecada perquè hi ha una agafada, si no piten no passa res. Però has trobat un àrbit que els del bar li han dit vés a mirar, perquè el de l'Oriol me sembla que ha sigut el del bar que l'ha avisat.
Ja, però mira...
No, ho ha fet ell. L'única intervenció del bar, Dani, és perquè
sí,
el primer penal
el no
és fora de l'àrea i ell l'havia xiulat dins i la treuen. Que, per cert, les coses com siguin, per mi el resultat del Villarreal és just. Per mi el Villarreal havia de guanyar el partit perquè ha estat millor que el Girona.
Ha fet moltes ocasions, Miquel.
Sí, perquè el millor jugador del Girona és el porter.
Però això és independent. De tota manera, si ets àrbitre i has xulat un penal que t'has equivocat i n'has xulat un altre que es pot xular però també no es pot xular...
El 102 era?
El 100...
Si passaven 3 minuts del temps afegit.
El minut 100, o és un penal claríssim, o no el pites, home, per la mort de Déu.
Però ara hi ha l'avantatge, en aquest cas ha sigut mala sort, perquè l'àrbit ha pitat i això. Però ara hi ha el VAR. Però, per exemple, aquest penal, que no era, que era fora...
Sí.
A la nostra època era penal i era penal.
No et queixis agut.
Era penal i ja està. Vull dir, no...
Sí, però bé, que, dit això, a mi em sembla un escàndol que Del Cerro Grande, primer, que allargui el partit. Per què? Vull dir...
Perquè hi ha hagut el penal.
Ja, però el penal l'ha xiulat ell. Vull dir, és que
sí,
no es perden temps.
Sí, però hi ha hagut
temps,
el penal i ha fet la senyal aquella...
passa.
Sí, sí, clar, però és que eren 6 minuts de temps afegit. Llavors, n'afegeix dos més pel penal d'Oriol Romeu, que és agafat amb pinces i que jo diria directament que no ho és perquè el contacte és molt lleu. I d'aquests contactes al mig del camp, durant el partit, n'hi ha hagut 200 que ell mateix l'àrbitre no ha xiulat. I aquella l'àrea sí l'ha considerat penal, curiosament. Però, clar, al minut 8 s'ha acabat el temps afegit. La jugada, a més, del corna que desemboca en el gol, és una jugada precedida de falta a Bernardo en el moment de fer el refús. A Bernardo l'agafen, no pot rebutjar la pilota. L'àrbitre se'n desentén, dona corna i l'agafada de Juan Pesti que la veu. Clar, la disparitat de criteris però, i també el criteri per allargar el partit, segons li convingui, no deixa de ser curiós.
Miquel, sempre que no dic que siguin penals, deixi de ser penals. Per exemple, la jugada d'Oriol amb el Pau Torres,
sí.
Si hagués sigut al revés, què diries ara?
Que no, és penal o no? Jo diria
mateix, que no és penal. Igual que,
però tu dubtes de la parcialitat o imparcialitat sempre, del Miquel Agut?
No, però jo sempre em poso a l'altra banda i dic, si m'ho fessin a mi, què diria?
Molt justet, diries, el que passa, que és un penal molt justet.
Però pites o no?
Penaltito.
El que passa que allargar...
Depèn de l'àrbitre.
Allargar extra time també, perquè has pidat un penal, jo no havia el penal, al final és com una falta, no? L'únic que trigues uns segons més, no? Entre que et col·loques, te la poses i la tires, no ho entenc.
Totalment.
És dir,
home, perquè
una cosa és que...
La discussió, que si era, que si no, els jugadors...
Quantes faltes hi ha, que si això, que si no m'explico, que si clar, si al final és una acció habitual i normal del joc, que és xiular un penal. Per tant, no sé per què, si hi ha un penal pel mig, s'han d'allargar més, perquè simplement hi hagi un penal.
Ara s'estan mirant, com van fer el Mundial, allargar cada celebració del gol uns 30 segons o un minut, cada cop que hi hagi un gol, que per això hi havia aquests...
Bueno, pues llavors, llegits. que no s'estiguin d'històries, que ho facin a temps que parin el temps com a futbol sala.
Però ara, Miquel...
Quan la pilota que vagin parant, no?
Jugueu contra el Barça, no?
Sí, dissabte sí. A la 1 quart
de 5. El que heu de fer és guanyar el Barça.
No, home,
diu el Marico.
Jo això t'ho signo ara. El que va ser que és molt més fàcil que ho diguis tu assegut aquí que no que ho facin els jugadors. I més perquè avui en la falta de la jugada que era primer penal i que després ha estat falta, Santi Bueno ha vist la segona groga, ja. El Girona ha acabat jugant amb 10 i Santi Bueno és un jugador bàsic a la defensa del Girona perquè és un central ràpid i un central que està a molt bon nivell.
Demaneu la cautelar.
Clar, prova la cautelaríssima també.
Perquè David López està lesionat encara.
David López està lesionat, aviam si per jugar contra el Barça està a punt, pot ser, el que passa és que ja saps tu que una de les virtuts de David López no seria precisament la velocitat, en té moltes, però tampoc no és el central més ràpid del món.
No, però
Juan Pei Bernardo tampoc no són ràpids, llavors Santi Bueno això t'ho arreglava. Aviam què fa Mitchell perquè serà un problema en defensa el que tindrà per jugar contra el Barça i després del resultat d'avui i de... com s'ha perdut el partit, perquè si el perds al minut 70, dius, mira, han estat millors, però perdre'l d'aquesta manera encara fa més ràbia i el vestidor del Girona realment, entre indignació i incredulitat, serien les paraules que reflectien l'estat d'ànim de la plantilla.
Ara sentim, que n'han dit Mitchell i també Bernardo. Recordo, dissabte, 16:45, Girona-Barça, per tancar la primera volta, el Girona. Té 21 punts, vull dir, guanyi o perdi, si guanyen són 24, si empata amb el Barça 22, si no 21, està molt bé,
Mitja feina feta.
I després l'Espanyol. El Girona comença la segona volta, Girona-València. És a dir, que té dos partits seguits amb un tilibí, l'Espanyol, Barça i
el
València.
El Girona, no l'Espanyol.
He dit Espanyol un altre cop, perdona. El Girona té dos partits seguits amb un tilibí, Girona-Barça i Girona-València. I després van a Cádiz.
Al camp del Cádiz.
I després rebreu l'Almeria. És a dir, que de les quatre pròximes jornades...
I després jornades, a Bilbao.
Sí, però de les quatre pròximes jornades, Cádiz-Almeria, rivals de la zona baixa, després dos a casa, Barça i València. Està bé. A veure, què s'ha dit, Miquel, a vestidors?
Avui Mitchell ha acabat molt empipat perquè el seu equip no ha fet un bon partit amb la pilota sobretot, però evidentment la pregunta que se li havia de fer en primer lloc era sobre els penals i el desenllaç final del partit. Li han preguntat si el seu criteri i el dels jugadors, després de parlar-ho al vestidor un cop l'àrbitre havia xiulat al final del partit, eren penal o no.
Que no són, però bueno, no és que lo digan los jugadores, creo que todo el mundo... Estamos recibiendo mensajes sobre estos penaltis.
I una de les claus també per entendre el mal partit del Girona d'avui a nivell de creació de joc i de tenir la pilota, que és una cosa que li agrada i és una cosa que a banda de agradar-li s'ajusta a les qualitats dels jugadors i per tant com més tens la pilota millor jugues i com menys la tens més pateixes, que és el que ha passat avui, és que el Girona diu al seu tècnic que ha tingut poc la pilota.
nos ha costado mucho. Ellos han tenido mucha posesión y bueno, hemos tenido que defender demasiado atrás de sobre lo que nosotros solemos hacer, y eso pues evidentemente no somos un equipo que esté cómodo en esa situación, porque no trabajamos sobre esto y hoy nos ha costado, entonces mis jugadores no estaban cómodos.
S'ha notat que no estaven còmodes, que gairebé patien més que no pas gaudien el partit. Després de Mitchell, cap a la zona mixta, i allà ha aparegut Bernardo, que també s'ha referit, evidentment, a les jugades polèmiques, que per ell són poc rellevants, en el sentit que les faltes hi ha hagut poca intensitat de falta i que, per tant, l'àrbitre hauria hagut de passar per alt aquestes jugades que ha acabat sancionant com a falta, com a penal.
Acciones como tal en el área hay 1000, fuera del área 2000, y me parece que a la hora de pitar un penalti en ese momento, en una acción que ni siquiera participa en la jugada porque remata otro compañero de él, me parece que podía haber sido un final de otra manera y que el Girona hubiera merecido obtener algo que se trabajó durante todo el partido.
I per últim, allò que dèiem abans, Aleix, la jugada del penal de la victòria del Villarreal ve d'un corna, i en l'acció prèvia al corna a Bernardo li fan falta i no pot rebutjar la pilota cap a cap altre racó del camp, una falta que l'àrbitre no ha vist i que el central colombià reivindicava a la zona mixta.
Creo que en la jugada previa que provoca un córner hay una falta muy clara. Se lo digo, al final ellos son los que deciden, pero para mi gusto creo que hay una falta clara en la que la posición la tengo ganada, me agarra por detrás, me obliga a despejar hacia atrás y se da una situación nueva en el minuto 99 casi que acaba como acaba.
Doncs això és el que han dit Mitchell i Bernardo. Encara s'han mossegat prou la llengua, no, Miquel?
Sí, jo crec que sí, que tant ells com el club s'han mossegat molt la llengua pel que podria haver estat, perquè l'estat d'indignació entre el vestidor, la massa social, etc, els seguidors del Girona, que avui n'hi havia molts per la proximitat amb Castelló, que han anat a veure el partit a l'estadi de la Ceràmica, aquest estat d'indignació era elevat i el club no ha fet declaracions sobre l'arbitratge i tampoc no han estat gaire contundents ni l'entrenador ni el portaveu de la plantilla Bernardo. En tot cas, també és veritat que avui s'han de mirar el Malik perquè han fet una bona feina defensiva, però si no hagués estat pel porter Gazzaniga, potser abans del gol de penal a l'última jugada el Villarreal hauria tingut el partit resolt, i això també compta en els partits.
I tant. Mira, podrien haver dit que se l'ha inventado, los penaltis. A Ancelotti no li va passar res per dir això, no? Que s'havia inventat el penalti, vull dir que...
No busquis maranya.
No busco, però és veritat, ara m'he recordat d'aquelles declaracions contra el Girona, va ser, a més, se l'ha inventado.
Sí, sí. Bueno, Mitchell li podria haver dit a Del Cerro Grande, parece que vayas de amarillo, aviam si també què hauria passat.
No, aquell li hauria sancionat. Que
sí, a Mitchell sí. Per cert, aquesta setmana pot ser una setmana moguda. Girona, a nivell de presentacions i de baixes, avui Samu Saiz ja no era amb els companys a la convocatòria, marxarà en aquest mercat d'hivern, el central Callens del New York City, que necessitarà encara rodatge perquè fa temps que no té partits, està molt a prop d'incorporar-se a les files del Girona i és un jugador que fa falta, i veurem si hi ha algun moviment més, però aquests són els pròxims que es faran probablement ja durant aquesta setmana i abans de rebre el Barça dissabte a Montilivi.
N'estem pendents, ho expliquem aquí a RAC1 i anem parlant aquesta setmana del Girona-Barça. Gràcies, Miquel.
A disposar.
Vinga, adéu, Miquel.
Adéu. Una abraçada forta. Hem repassat el calendari del Barça, el pròxim calendari, el pròxim calendari del Girona. Girona 11, 21 punts. Espanyol 12, 20 punts, a un punt. L'Espanyol que divendres obre jornada al camp de l'Almeria, aquest divendres, Almeria-Espanyol, en directe a RAC1 a les 9 de la nit, i després rebrà l'Osasuna.
Osasuna i Real Societat seguits.
I Real Societat seguits, correcte, a l'RCD Stadium. L'Espanyol que, després del Mundial, dos empats, el del Camp Nou i a casa amb el Girona, i dues victòries, la del Camp del Getafe i contra el Betis. Bé, per fer un tastet també de l'Espanyol, que va jugar dissabte, bé, no?, de moment.
Guanyar
contra... Sense el... fer un joc brillant, però guanyant, no?
No, però guanyar contra el Betis... Després de guanyar contra el Getafe i això, doncs l'Espanyol estava en una situació delicada, però ara ha tret el cap i l'equip sembla, sense fer un bon partit, és veritat, perquè jugues contra un equip com el Betis, que encara que tingui baixes té un molt clar de quina manera vol afrontar els partits Pellegrini, i la veritat és que no va patir molt, perquè va estar ben organitzat. L'arribada d'aquest noi de César Montes ha donat més seguretat, més confiança, més tranquil·litat, està treballant bé, Bueno, i utilitzant Diego Martínez diferents models de joc, perquè va anar a Camp de Getafe, va jugar amb tres centrals, i va jugar amb un 4-4-2 pràcticament, altres, i va canviant, i l'equip, el nivell està aguantant. Bueno, ara Camp de l'Almeria, i 20 punts ja es veuen les coses d'una altra manera, perquè jo sempre havia dit aquí que s'han de guanyar 10 partits, n'havien guanyat 2,
ara ja són 4,
abans del Getafe, dic, havien guanyat 2, dic, s'han de guanyar 8 partits per fer 30 més 10 empats, que ja en portem 8, serien 40, estaríem salvats, i ara n'han guanyat 2 més, a més sense perdre Camp del Barça i empatant contra el Girona.
No sé, no està mal.
No, a mi l'Espanyol em va agradar l'altre dia, jo crec que ha sigut un partit més serio que va fer, i gol dels àrbitres, el gol que li anul·la a Puado, que no té cap sentit,
cap ni un,
és que no té cap sentit.
No, és increïble, hi ha decisions arbitrals que no s'entén.
És que a nivell arbitral, hosti, no millora gens,
No, i a cada jornada que passa hi ha una traca,
Però no, però és que, vamos, els haurien de fer entendre qui mane ahir, que quan, ara va ser un gest clar, que quan es pegui colzada o quan es pegui amb el braç, quan es pegui, no quan saltes amb els braços, que sempre saltes amb els braços, quan t'has d'impulsar.
Tu parles de fer la intenció.
Quan tens la intenció i golpeges, aleshores molt bé.
Falta.
Però en aquesta acció Puado es posa davant, a més, perquè va cap a la porteria.
No, està davant.
I guanya la posició.
I a més, però s'equilibra amb el braç per fer-se així, perquè no l'intercepti la pilota, i li toca lleugerament amb la mà.
Però és que ja hem arribat a un punt, ja no parlo d'aquesta acció concreta, que és, tens tota la raó i ho vam veure ahir perfectament, que és que ara, cada vegada que un jugador li toca en la cara, l'orella, i es tira a terra i fa així, ja va l'àrbit, targeta. Hòstia, i a vegades no és així, perquè els jugadors, el que no pots és córrer amb els braços lligats a les cames. Sí. A vegades t'estan agafant per darrere, t'estan fent falta, el jugador té la pilota davant, i el jugador fa així que mou els braços, i si i tens la mala sort de que el toques, ja està, falta targeta.
Demà València-Almeria, per tancar jornada, estigues atent, que és el pròxim rival de l'Espanyol. Sí. L'Almeria juga dilluns i després juga divendres, l'Almeria, de Rubi. 12:37, sabeu qui és desastrós? La Federació Espanyola de Futbol. Amb això tancarem tertúlia. Va, que vull celebrar el títol de la Supercopa d'Espanya femenina que ha guanyat el Barça amb aquest desastre final de la Federació Espanyola.
L'he vist.
Has vist el partit, Mira, nosaltres l'hem cantat així, a RAC1.
Jugada del Barça, bona anticipació.
Espera dins de l'àrea, ja, i sé que la deixa cap enrere al balcó per Aitana, el xut d'Aitana!
Gol, 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 gol! Gol, 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 gol del Barça, les centrades de la banda dreta de Marta Torrejón i Oshoala, que amb un toc suau l'ha enviat al fons de la porteria. És el tercer del Barça per certificar aquest títol final. S'acosten cap allà i ara sí, ben amunt. Ben amunt, Marta, ben amunt, que sou supercampiones d'Espanya, supercampiones.
Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, així narràvem amb la Laia aquest títol.
Sí, i a més, Laia, l'Aitana, bon matí, hagués jugat bé avui a la tarda al Camp del Barça, al Camp Nou. Hagués estat millor que alguns dels jugadors del Barça. Ei! És un tros de jugador,
Brutal.
De jugadora.
Brutal. Uf. Brutal, brutal. A més, avui, no, Laia...
Ho fa tot bé, fent
jugar a l'equip i després xuta des de fora l'àrea.
A part dels gols. Ho fa tot bé, i a més té un canvi de ritme brutal. No s'equivoqui mai.
A mi m'agrada molt la intel·ligència que té dins el camp. Llegeix molt bé cada acció del partit.
És l'Iniesta del futbol femení.
Sí.
Una mica és això, sí, no?
Sí.
Per mi sí. A més, és difícil millorar i cada any fa un petit passet més, una petita millora, cada vegada és més constant. La qualitat ja, quan jo hi era, ja era molt alta, però és veritat que li faltava aquell punt de regularitat, però és que ara fa...
Sense Alexia una mica és més líder al mig del camp, evidentment s'havia de fer un pas endavant, no? Tothom,
sí, però ja ho feia molt bé, és a dir, un complement collonut, per a Alexia.
Sens dubte. Mira, avui per això, a mi, Laia, Jayce, les dues accions dels gols d'Aitana, que fa dues jugades individuals, brutals, eh?
Sí, de fet, han sigut les dues millors del Barça, i tant ha sigut la MVP, al final l'acaba fent els gols, doncs això sempre té un plus extra, però ja s'hi ha fet les dues assistències, ha estat clau per passar a l'àrea rival, i a mi també avui m'ha agradat moltíssim un cop més el partit que ha fet Mapi León, incombustible en defensa i bàsica també en aquesta victòria. Realment, quan apareix Mapi allà darrere, és que no en passa ninguna.
Què han dit Giraldez i Aitana també? Anem a sentir una de les grans protagonistes del partit d'avui.
Doncs mira, Jonathan Giraldez, el tècnic, creu que és una victòria molt merescuda, el partit que el Barça ha guanyat, 3-0 contra la Real Societat, dos gols d'Aitana i també Oshuala a l'última jugada del partit ha arrodonit amb aquest 0-3.
Hem merescut guanyar avui, sobretot, una mica la idea era com érem capaces de superar la seva pressió alta. Potser avui no ha estat tan activa la seva pressió com va passar el dia del Johan, tot i així crec que el seu bloc hi havia prou espai a la darrera per poder explotar, i jo crec que a la primera part amb Jayce i amb Salma hem corregut algunes per tenir opcions d'estar atacant a camp contrari. Crec que avui hem estat molt més precises que el partit del Johan.
I també ha volgut posar en valor la feina que hi ha al darrere de guanyar un títol.
Ganar un títol a mitad de temporada motiva porque y premia a la vez, porque al final todo el trabajo que llevamos haciendo desde la pretemporada es importante. La gente solo ve los partidos y los resultados muchas veces, pero hay muchas horas de dedicación, de entrenamiento, de planificación, de estados de forma. Todas las jugadoras son importantes.
I escoltem també Aitana, com dèiem, la millor jugadora de la final, que ha volgut recordar Jayce, que és qui li ha fet les dues assistències de gol. Elogis cap a la brasilera per part de la migcampista blaugrana.
He hablado con ella, le he dicho muchas gracias y que medio gol son suyos, porque al final me dejan sola. Así que no solo quien mete los goles, también quien los da muchas veces, porque sin ese pase, o sin esa visión, ¿no?, de dejar otra jugadora sola o esa atracción, ¿no?, que también hace Jayce por su lucha, por no dar un balón por perdido, pues muchas veces permite que otros jugadores estemos solas, ¿no?
El Barça que ha anat de menys a més en aquesta final. La Real Societat ha fet una molt bona primera part, ha jugat de tu a tu amb el Barça, disputant-hi la possessió de la pilota. L'única diferència ha estat que el Barça ha fet un gol, que ha aprofitat una de les poques ocasions que ha tingut, i l'equip basc no. Natàlia Arroyo, l'entrenadora de la Real, estava fotuda pel resultat, però també contenta per haver plantat cara, això sí, ha maleït l'encert d'Aitana, que creu que ha estat clau per decantar aquesta final per part del Barça.
Ese acierto en el disparo de Aitana condiciona un poco, porque les permite vivir en las incomodidades que hemos sido capaces de generarles sin la angustia del marcador. Si hubiéramos sido capaces de hacerlo con el 0-0, pues igual hubiéramos podido tener más sensación de que lo alargamos. Lo mismo ocurre al salir del descanso, que ellas tienen la capacidad, el impacto de estar efectivas en la primera que tienen al segundo tiempo, y ahí se hace difícil.
La Supercopa s'ha jugat sense VAR. En el futbol femení només hi ha VAR a les eliminatòries de Champions, i és cert que ara el primer gol del Barça hi podria haver-hi fora de joc de Jayce. Preguntada per això, Natàlia Arroyo ha dit que estaria molt bé que hi pogués haver videoarbitratge, però recorda que primer calen moltes altres coses, cal invertir en molts altres aspectes en el futbol femení.
Hay tantas cosas para hacer en el día a día en el fútbol femenino que me parece que ir a invertir en el VAR cuando tenemos, no todos los días jugamos en este campo, o no todos los días jugamos, ¿no? En Z7 es un lujo y el Johan es un lujo para estos dos clubes, pero creo que hay otras cosas prioritarias antes que eso, sinceramente. Pero oye, si se pueden hacer las dos cosas, adelante, pero no creo que el partido se haya decantado ni por eso ni por nada.
Elegant, com sempre, Natàlia Arroyo. S'ha de millorar moltes coses al futbol femení si realment volen professionalitzar-lo, i s'ha de començar per creure's el futbol femení. I ja no parlo només de tenir uns bons camps, unes bones instal·lacions...
Per què ho dius?
No, perquè la imatge final, no, Laia, explica'ns-ho tu, però les jugadores recollint-se elles mateixes la medalla, que ha donat la volta a les xarxes socials, això, no? Què ha passat?
Doncs bé, al final s'ha generat tanta polèmica amb aquesta imatge, tant les jugadores del Barça com de la Reial Societat, quan ha acabat el partit han hagut d'anar a la sortida del túnel de vestidors, hi havia allà una taula amb les medalles, cada una s'ha agafat la seva medalla i se l'ha posat. La Federació Espanyola evidentment ha rebut moltíssimes crítiques perquè tot just fa una setmana hi va haver-hi la Supercopa masculina a Riad i van veure com Luis Rubiales, el president de la Federació, posava les medalles tant en els campions, tant en el Barça com també en els subcampions al Real Madrid. Aquest vespre la Federació Espanyola ha hagut de sortir al pas amb un comunicat que expliquen que, tenint en compte l'elevat número de representació institucional que avui hi havia a la llotja de l'estadi de Mèrida on s'ha disputat aquesta final, i també les infraestructures de l'estadi, que el Departament de Protocol ha decidit que l'entrega de premis es fes de la mateixa manera que a la Copa del Rei, que aquest protocol és entrega del trofeu a la capitana o al capità a la llotja, i que després l'entrega de medalles es fa a la gespa o al vestidor. Pel que ens han explicat, la Federació Espanyola té dos protocols. Hi ha un protocol que és d'entrega dels trofeus a la gespa i l'altre que és a la llotja, en funció de l'estadi, si hi ha un bon accés o no perquè els jugadors arribin o les jugadores arribin a la llotja, es fa aquest protocol, i si no, es fa a la gespa. Diuen que la infraestructura, que les escales per arribar a l'estadi José Ramón Fouto de la gespa a la llotja, que no eren unes bones escales, que són en forma de cargol, que no era àgil, i que per això han optat que Marta Torrejón, com a capitana del Barça, pugés a rebre el trofeu, i que després, en aquests casos, si no pot passar tot l'equip, doncs que el que es fa és donar una bossa al delegat, i que és ell qui reparteix les medalles entre les jugadores. Però que avui, com que hi havia la realització televisiva, per no enredar-ho tant, el que han fet és posar una taula i que així era més ràpid. Aquesta és l'explicació que ha donat la Federació Espanyola. Diuen que es va fer exactament el mateix protocol en la Copa del Rei de la temporada passada entre el Betis i el València.
Ho he entès, si tenien cadascun el seu nom de la jugadora, pues claro, entenc que vagi a buscar el seu nom.
Bona ironia, però és veritat que és cutre, baixa, hi ha les escales de cargol, baixa la gespa.
Això ho havíem vist durant el coronavirus, és veritat que això ho vam veure en moltes entregues, però era per una qüestió sanitària i una qüestió de protocol. Ara mateix no té absolutament cap sentit que no hi pugui haver-hi ningú que, si no volen que pugin totes, que algú baixi la gespa i que faci entrega d'aquestes medalles.
Això al final són dues cagades, amb perdó l'expressió, seguides. Una és, això no ho pot decidir els del protocol. Al final, hi ha una estratègia, diu, escolta, se li dona una certa importància, se l'ha fet de tal manera, per tant, senyors del protocol, busquin la manera, vale? Perquè això quedi com Déu mana. No,
televisivament, on estan les càmeres? Doncs mira, ens posarem aquí, mirant a càmera, vull dir, ho has de mirar tot,
cosa, si tens una infraestructura, això és infraestructura, en sèrio, si tens una infraestructura que no et permet entregar els premis a la llotja, no n'entreguis cap a la llotja, fas tot el protocol com Déu mana, el fas arreu de gespa.
És més fàcil.
Vull dir, ja agafes
un altre camp per jugar a la final.
Això també. Però bueno, si vols repartir joc, vols anar a diverses ciutats, diferents camps, això encara. Però, a veure una cosa, l'entrega de premis...
Que no deu deixar tota la llotja que està, que baixen quatre i ja està.
L'entrega de premis... L'entrega de premis, les medalles és un premi també, no?
Sí.
Per tant, tant la copa com les medalles és una entrega de premis. Per tant, tot és un mateix acte. Per tant, espavila't, no?, per fer aquest acte en la seva totalitat, per fer-lo com Déu mana, i no fer el ridícul com s'han vist a les imatges.
És lluir la competició. Digues-la.
Avui sí que hi havia Luis Rubiales, que no va a totes les finals del femení, a diferència de les competicions masculines, que no se'n perd ni una. Hi havia també Joaquín Aperribay, el president de la Reial Societat. Tampoc no hi era el president Joan Laporta, el president del Barça, que ha prioritzat estar al Barça-Getafe d'aquesta tarda a l'estadi.
Molt bé. No, a l'Utegas a celebrar-ho anirà, potser, sí, això sí. Sí, a Perri Baix, així diu la Laia. Sí.
Un apunt a l'eix. Avui el Barça ha guanyat el primer títol de la temporada, és la tercera Supercopa de la història del club, continua aquesta hegemonia del Barça, ha guanyat 9 dels últims 10 títols que s'han disputat a nivell espanyol, avui n'ha guanyat un, però demà, més que probablement, esperem ja que demà sigui definitiva la pronunciació per part del jutge disciplinari de la Federació Espanyola, s'ha de pronunciar sobre la possible alineació indeguda del Barça a la Copa de la Reina, i tot apunta que el Barça quedarà eliminat de la competició. Per tant, el Barça dirà adéu a fer un pòquer de títols aquesta temporada, i el proper partit serà dimecres contra el Levante Les Planes, duel català el Johan Cruyff. També un altre despropòsit, que era un partit que s'havia de jugar a les 8 de la tarda dimecres, quan van veure que coincidia amb el partit del Barça masculí de la Copa, aleshores va passar dijous, i després dijous van dir que s'havien equivocat i el van tornar a posar a dimecres, en aquest cas a les 6 de la tarda. Esperem ja que no el tornin a canviar.
Doncs mira, tindrem dos plats forts dimecres, eh? A les 6 el Johan Cruyff, Barça, Levante les Planes, duel català de la Lliga F, i a les 9 al Camp Nou el Barça Reial Societat de Copa.
Una pregunta de l'alineació indeguda, que no va sortir ningú en un primer moment. Finalment, algú va sortir a donar explicacions del que havia passat?
No.
O estan esperant la sanció?
N'han parlat molt poc.
Les úniques explicacions va ser el que va dir Jonathan Giraldez en calent just després del partit, preguntat en la roda de premsa, que va dir que s'havia consultat a la UEP i que no apareixia la sanció de GIC. Veurem al Barça quan el jutge disciplinari, de moment el Barça sí que va presentar al·legacions, veurem quan es pronunci de manera definitiva el jutge disciplinari, que ens asseguren fons de la Federació Espanyola que ha de ser demà. Aleshores, el Barça si s'haurà donar algun tipus d'explicació o fa algun comunicat o alguna reacció.
N'estarem pendents en les pròximes hores. Gràcies, Laia.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. I gràcies també al Dani Solsona, al Xavi Vilajoana i al Pitxi Alonso. Diumenge que ve més. Diumenge que ve ens retrobem aquí, després del Girona-Barça, de l'Almeria Espanyol, i diumenge que ve a les 9 hi ha un Real Madrid-Real Societat. Per tant, a les 11 arrencarem tertúlies sabent què ha passat en aquest partidàs de futbol al Bernabéu. Una abraçada.
Igualment.
Descanseu. Gràcies. Adéu. Un minut i ve el Mundet amb l'última hora del bàsquet. Ja tenim la Copa del Rei de Badalona pràcticament definida.
RAC 1. RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per exemple, Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil, eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Rope and good man, $100 million man, everybody's part of this chain. And I'm lying in our heaven to decide which kind of man I wanna be, cause I am part of this game.
8 minuts i la 1, anem amb el bàsquet. Marc Mundet, hola, bona nit.
Què tal, bona nit.
S'ha acabat ja la primera volta de la Lliga CB i tenim definits els 8 equips que participaran a la Copa que es fa a Badalona del 16 al 20 de febrer. Demà al migdia, els sorteig dels quarts de final.
Sí, el Madrid ha sigut campió de Lliga regular després de la victòria d'aquesta tarda de 18 sobre el Breugan. Ho és per Averas General i li permet jugar dijous, per tant tenir un dia més de descans entre els quarts i una hipotètica semifinal. Seran caps de sèrie en el sorteig també Barça, Tenerife i Baskonia. Qüestió important, primer i segon classificat al final de la primera volta poden anar per la mateixa banda del quadre. És a dir, el fet d'haver quedat segon al Barça no vol dir que ja jugui sí o sí divendres. No, ho hem consultat a la CB i es podrien trobar a l'eix a semifinals.
Interessant, això. Sí, sí.
Possibles rivals als altres quatre equips classificats per aquesta Copa del Rei, que són Unicaja, Gran Canària, Joventut i València. Demà a les 12 del migdia tenim el sorteig que es farà al Centre de Convencions de Badalona. S'ha canviat a última hora la ubicació. Recordes que s'havia de fer al Teatre Zorrilla. Fa uns anys que la Copa no ve a Catalunya. Des de l'edició al Palau Sant Jordi del 2012. A Badalona no hi ve des de l'any 85, al vell pavelló de l'Ausias Marc. El Barça defensarà el títol aconseguit la temporada passada a Granada, buscant el tripit, tres títols seguits, una cosa que no aconsegueix la secció des de començaments dels anys 80. Fa 15 anys que la penya no guanya la Copa, el 2008, a Vitoria, Precisament a Vitoria va ser la darrera vegada que l'anfitrió va aixecar el títol. D'això ja han passat 21 anys, l'any 2002. Demà entenc que coneixerem detalls, més detalls d'aquesta copa. Ara mateix sabem que Llefià és el lloc on es farà la minicopa, que hi haurà 3 fanzons, a Gorg, a Llefià i a La Plana, i que d'on venen més aficionats a aquesta copa és des de Vitoria.
Demà més detalls, d'aquest sorteig i de com queda el quadre. I com hi arriben els equips?
A veure, dels catalans falten encara 15 dies i poden passar coses, però el Barça hi arriba en línies generals bé. Si parlem exclusivament d'ACB, l'equip encadena 7 victòries seguides. Avui ha guanyat de 10, 78 a 68 a Bilbao i està recuperant jugadors. Higgins ha fet un pas endavant, la Provita l'avui ha jugat molt bé. Miletic està en la seva línia i si bé és cert que Sadoransky i Vesely no han jugat, la sensació que fa l'equip és que té molt calculada la seva posada a punt. Malgrat que Xaraz avui estava molt molest amb el desenllaç del partit.
Era un partido para luchar por primera plaza en Copa, que nos daría un día más de descanso. Ahora los quedamos en manos de otros en el sorteo. Y la verdad que ha disfrutado mucho con primera parte y, no sé, es que íbamos muy bien y de repente más de lo mismo, ¿no? Y ya está.
La penya en canvi va amb el ganxo. Avui 3 baixes, Pep Busquets, Pau Ribas i Yannick Crac, i la sensació que té jugadors que van al límit, que és Dante Tomic, avui juga el Parra 36 minuts, es nota amb la frescura de l'equip, que ha perdut 3 dels últims 4 partits. Valadament, Carles Duran ho ha deixat anar avui després de perdre amb el Gran Canària 75 a 91 a l'Olímpic.
El que sí que em preocupa és que, doncs, hem tingut mala sort, no? Des de l'inici el William no va poder entrar, per tant tenim una mancança i segur que hem anat perdent jugadors, no? Segur que ens tornarem a posar bé tots i estic convençut que és la dificultat, però espero que es fem una segona volta millor que la primera, que crec, insisteixo, que ha sigut bona per mi.
Els altres tots més o menys van cap amunt, el Madrid és el líder, el Baskonia avui ha trencat una sèrie de 8 partits seguits guanyats, Tenerife té moltíssim ofici, Gran Canària m'ha semblat avui a l'Olímpic un equip que sap què vol, Unicaja està en ple procés de canvis, ha canviat Cima per Augusto Lima, ha d'anar a més, i València l'Eix és un altre equip que també ha d'anar a més en el transcurs de les properes setmanes.
Ja tindrem temps d'analitzar com queda la copa, no? Un cop veiem el quadre. De la jornada d'avui, alguna cosa que vulguis destacar?
Sí, la victòria del Girona. Es confirma en la trajectòria ascendent de l'equip d'Aito. 5 triomfs en els últims 6 partits. Avui a Granada de 14, 78 a 92. I acabant molt bé el partit. 32 punts a l'últim quart amb Cameron Taylor, francament bé, molt entonat. Li queda un coixí de 4 victòries sobre el descens i la projecció de la segona volta són 14 victòries. 14 victòries per Isés, salvació segura. Val? Salvació segura. Aito, però prudent.
En cuanto al pronóstico, no se puede saber. Ahora, afortunadamente, con todas nuestras últimas victorias, pues parece que nos alejamos de los puestos de descenso, pero nunca puedes estar pensando en si subes o en si bajas o en si vas a estar arriba o vas a estar abajo. Tienes que estar pensando durante la semana en cómo mejorar.
Detall, aquest any a l'ACB hi havia 12 places europees. El Girona és 13 i tenen a una victòria. El tall hauria de ser jugar la fase prèvia des de l'inici de tot de la Basketball Champions League, però està una victòria, per tant, potser moment de mirar ja més cap amunt que no pas mirar cap avall.
Està molt bé, com s'ha refet el Girona, de Marc Gasol, d'Aito García Reneses i companyia. Què més, Mundent? Coses que tenim pendents d'escoltar.
Mira, una a Badalona. Aquest cap de setmana saps que era un cap de setmana de retorns. Dijous vam parlar amb Cuba Sima, ara l'Unicaja, que tornava al Congost. Avui hem parlat amb Ferran Bassas, que ara és el Gran Canària, que tornava a l'Olímpic després de la sortida més inesperada de tot el bàsquet català aquest estiu. Ho ha fet molt bé, 13 punts, 2 triples, amb família i amics a la grada, saludant a tothom. Hem parlat amb ell, ens ha reconegut que per primera vegada aquesta setmana s'ha posat nerviós a la prèvia d'un partit per jugar contra el Joventut, de qui diu és el club de la seva vida, amb ovació de l'Olímpic abans i després del partit quan l'han canviat a l'últim minut. Estava exultant, el que per ell ha sigut una nit rodona. Retorn, bon partit, victòria i classificació per la Copa.
Estic supercontent de com m'ha rebut la gent i bueno, ja durant tota la temporada, des de que vaig marxar, rebo molts missatges de suport i bueno, em sento molt orgullós d'això i que avui m'hagin rebut així després de l'últim canvi, com tu dius, doncs, bueno, molt content, molt content.
De Manresa, ahir vam saber de la queixa formal del club per l'arbitratge dels últims partits. Vam escoltar el president del Baxi, Jordi Serracanta, demanant respecte per l'entitat. Avui podem sentir un dels protagonistes de la jugada polèmica del partit, el flopping que li assenyalen a Devin Robinson en una clara falta en atac. L'home no vol entrar en polèmiques, acaba d'arribar, com aquell qui diu, passa pel tema de puntetes, però té molt clara la salvació de l'equip. Declaracions a RAC1.
Sempre hi ha esperança, volem competir sempre, a cada partit, i si et mires als nostres, veus que hem guanyat, que hem perdut d'un, de dos, podríem dir contra els millors equips de la Lliga. Competim sempre, i si corregim aquests petits errors, anirem cap amunt.
Cut out the mistakes and we'll be alright.
I encara una més, en aquest cas del Barça, no li hem sentit la veu, avui només l'hem vist, ha debutat Aleix, el segon nano més jove en la història dels 96 anys de la selecció del Barça de bàsquet. Un italià de 16 anys, 16 anyets, Dame Sarr, ha jugat els últims 24 segons en el partit d'aquest migdia contra el Bilbao al Palau, ha tingut temps de fallar dos tirs, els dos tirs que ha intentat. És un nano que el Barça ja tenia vist de fa un parell d'anys i que aquest estiu el van fitxar d'Itàlia. Ha sigut internacional en totes les categories inferiors, i de fet aquest estiu va ser el màxim anotador de la seva selecció en l'últim europeu sub-16. No ha sigut el més jove en fer-ho per 19 dies. El més jove és Eric Vila, ara mateix a Girona, que el 2014 el va fer debutar Xavi Pasqual. Dame Sarr avui l'ha fet debutar Jasikevičius. El tercer més jove és un històric ja de la selecció, Jordi Soler, el que van batejar com el Drazen de butxaca, li deien. L'any 86 el va fer debutar Aito, va tenir una carrera per Manresa, Càceres i Múrcia. Són els tres jugadors més joves, Eric Vila, Dame Sarr i el Drazen de butxaca, Jordi Soler, en la història de la secció.
Ens quedem amb aquest nom, Dame Sarr. De la Lliga Femenina, alguna cosa?
Que ha guanyat el Barça, Sant Feliuenc, el Leganés, de 12, 72 a 60, continua en zona de playoff, avui partides de Marta Canella, que el fa pujar fins a la cinquena posició, ara mateix Unigirona, líder 15 i 3, el Barça CBS 5è amb 10 i 8, Cadí la Seu 13, 7 i 11, a una victòria del playoff, però també a una victòria del descens. Demà, a banda del sorteig de Copa Aleix, parlarem molt de bàsquet femení, que és setmana important europea, l'Uni viatjant a Sopron, el Cadí la Seu jugant l'anada dels 8 anys de final de l'Eurocup femenina.
Molt bé, Mundet, gràcies.
Salut!
Abans de marxar de les portades, recordar que aquesta matinada l'Open d'Austràlia es completen els vuitens de final, quedaran definits els quarts, a partir de les 4 de la matinada, comença la jornada, amb Ben Gelton contra John Wolf, Rublev juga contra Rune, l'únic espanyol que queda al quadre, que és el castellonenc Roberto Bautista, jugarà contra el nord-americà Tommy Paul, i cap a les 9:10 del matí, hora catalana, Novak Djokovic jugarà a entrar a quarts de final davant l'ídol local, l'australià Alex de Minaur. La resta de quarts de final ja estan definits. El rus Khachanov jugarà contra el nord-americà Sebastián Corda i Tsitsipas s'enfrontarà a un txec de 21 anys que es diu Jiří Lehečka. Ricard Rovirosa, bona nit.
Bona nit.
A veure, qui és aquest Lehečka exactament?
Doncs mira, és fill d'esportistes, el seu pare és nedador i la seva mare atleta, i en només 21 anys està considerat com una de les revelacions del torneig de Melbourne. L'any passat va jugar els seus primers tornejos ATP i després de caure a la primera ronda de l'Open d'Austràlia i de Montpellier va impressionar a Rotterdam amb triomfs davant tenistes de renom com el canadenc Chapo Balov, 22 al rànquing, o l'italià Musetti, 19 al rànquing. Finalment, però, va perdre les semifinals precisament contra el tenista que ara s'enfrontarà a quarts de l'Open d'Austràlia, o grec Stefano Tsitsipas. De fet, a Rotterdam va ser quan Lehečka va entrar en el top 100 del rànquing ATP el febrer de l'any passat, i amb el que portem d'Open d'Austràlia ha escalat, de moment, 32 posicions, de la 81 a la 49.
A veure com li van, quarts de final amb Tsitsipas. Recorda, avui al Mundial d'handbol, la selecció espanyola ha perdut contra França, queda segona de grup, demà sabrà el seu rival a les quarts de final, serà Alemanya o Noruega, qui guanyi de l'Alemanya o Noruega. I al Mundial d'hoquei herba, també la selecció espanyola està als quarts de final, ara s'enfrontarà contra Austràlia. I les portades, com sempre, abans d'acabar, Ricard.
Doncs mira, el Mundo Deportivo elogia el protagonista de l'únic gol del partit d'avui i titula Pedri saca oro, l'esport titular enratxados, amb una fotografia de, també de Pedri celebrant el gol amb el seu company i amic Gavi. L'esportiu enfoca amb la victòria de la Supercopa d'Espanya del Barça femení, titula Gaudí, i afegeix el Barça maitana d'Estrella i Gacy com la seva millor liada, supera amb solvència la Real Societat i alça la Supercopa. I si anem als diaris de Madrid, el Marca destaca la victòria del Madrid i titula Muy Vivos, amb la imatge de Karim Benzema el protagonista del primer gol de partit, i l'As envia un missatge a l'afició de l'Atlètic de Bilbao i titula en portada Leones, amb la imatge també de Benzema celebrant el gol.
Tot això trobarà demà a la premsa. Gràcies, Ricard.
A tu.
Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 4 minuts de la una. En marxa aquesta hora la gala dels Premis Gaudí en directe al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La Festa del Cinema Català ha començat a les 10 i encara dura. A l'espera de conèixer un dels guardons més importants de la nit, el de millor pel·lícula, que s'ha d'entregar en qualsevol moment, hi ha 3 films que estan liderant la nit: Un any o una noche, d'Isaki La Cuesta, El Carràs, de Carla Simón, i Passy Fiction, d'Albert Serra. En directe des del MNAC, Maria Cusó.
Doncs mireu, acabem de saber, el Carràs ha guanyat el Premi Gaudí a millor pel·lícula de l'any. Carla Simón rubrica així Una nit rodona, i és que la directora havia guanyat ja prèviament el premi a millor direcció, millor guió original, millor producció i premi del públic. Això és el que deia, de fet, Carla Simón Ferrés fa escassos minuts quan recollia, en aquest cas, el premi a millor guió amb Arnau Vilaró.
Diríem que aquest premi quasi és per tots els pagesos de la zona de Lleida, de les terres de Ponent, que persisteixen, que són així de tossuts i així de valents per continuar cultivant la terra en família, que és l'ofici més vell i bonic del món, però que realment, autoritats que esteu aquí, ho tenen fotut. Si es pogués regular algun preu de la fruita, donar-los un cop de mà, estaria bastant guai.
Una nit rodona, per tant, per aquesta pel·lícula que va començar el seu viatge fa pràcticament un any a la Berlinale, on es va fer amb l'Os d'Or a millor pel·lícula. Ara bé, aquesta nit els Premis Gaudí està sent molt repartida, ha celebrat un bon any per la indústria catalana cinematogràfica. Un altre dels grans noms ha estat Passy Fiction, d'Albert Serra, que s'ha fet amb el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, també el de millor direcció artística i millor fotografia. Ara bé, Serra no ha pogut recollir el premi en persona perquè estava de promoció de la pel·lícula als Estats Units. La pel·lícula que s'ha endut més premis és Un any o una noche, d'Isaki La Cuesta, que n'ha guanyat 5, entre ells millor guió adaptat i millor música original per Raül Refri, i l'òpera prima de Miquel Gorré, Suro, ha aconseguit els premis a millor direcció novell i millors interpretacions protagonistes per Vicky Luengo i Paul López. De fet, no han estat l'única parella artística premiada de la nit, perquè Ángela Cervantes i la debutant Carla Quílez, que fan de mare i filla a la maternal, s'han fet amb els premis a millor actriu secundària i revelació. Per cert, que el sostre groc d'Isabel Cuixet sobre els abusos a l'aula de teatre a Lleida s'ha fet amb el premi a millor documental.
Eduardo Zaplana evita admetre que el PP es va equivocar acusant ETA dels atemptats de l'11M a Madrid el 2004. En ser preguntat aquesta nit al programa Salvados de la Sexta, qui llavors era portaveu dels populars del Congrés, ha esquivat la pregunta i ha intentat girar la truita per dir que el PSOE va aprofitar-se de la situació.
El Partido Socialista utiliza aquel momento para romper con el Partido Popular. Esas grabaciones, falta que me saque una, pero ya me ha sacado otra, se corresponden con la época del Pacto del Tinel, ¿no? Es la ruptura con el PP, es la alianza con Esquerra Republicana de Cataluña, es la ruptura del pacto antiterrorista.
Recordem que Zaplana va culpar ETA dels atemptats en reiterades ocasions, tot i que més tard es va demostrar que no era el cas. A banda, l'entrevista, l'expopular també ha assegurat que no acceptaria un indult si l'acabessin condemnant per adjudicar contractes, ha dit, a la Comunitat Valenciana. La Fiscalia li demana 19 anys de presó, però ell reitera que és innocent. Més coses: la canonada submarina que ha de portar hidrogen verd entre Barcelona i Marsella s'ampliarà també fins a Alemanya. És el que han pactat aquest diumenge els presidents francès i alemany, Emmanuel Macron i Olaf Scholz, i ara ja són, per tant, 4 els socis europeus que impulsaran l'H2Met: Espanya, França, Portugal i Alemanya. Macron, a més, no descarta que el corredor d'hidrogen s'acabi allargant fins als països de l'est.
Ja vam tancar un acord amb els nostres amics portuguesos i espanyols. Ara el podem ampliar perquè hi ha una gran necessitat de producció pròpia i també d'importació i de diversificació cap a Alemanya i potser cap a altres socis, sens dubte, d'Europa Central i Europa de l'est.
Es calcula que la canonada estarà en funcionament el 2030 i que podrà transportar 2 milions de tones d'hidrogen verd a l'any, el 10% del consum de tota la Unió Europea. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament d'un home a Tàrrega. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge en una zona d'oci nocturn. Segons el digital El Caso, la víctima està ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La policia ha obert una investigació per saber què va passar exactament, però de moment no hi ha més detalls de l'agressió. I un últim apunt, perquè la policia nord-americana hauria localitzat estat l'home que la passada matinada va matar una desena de persones i en va ferir 10 més en un tiroteig prop de Los Angeles, a Califòrnia. Va ser coincidint amb un acte de celebració de l'any nou xinès. La policia nord-americana donarà més detalls en els propers minuts. De moment, només se sap que l'han trobat dins la furgoneta amb la que hauria fugit del lloc dels fets, però no està clar si estaria viu o mort. Segons els testimonis, l'home era d'origen asiàtic i tenia entre 30 i 50 anys. I ara els esports, amb Ricard Rovirosa.
A la primera divisió de futbol, el Camp Nou, el Barça guanyà per la mínima al Getafe. En un partit molt discret, un gol de Pedri a la primera part ha servit per certificar una nova victòria blaugrana amb la porteria a 0. El conjunt de Xavi Hernández es manté líder a 3 punts del Madrid i a 6 de la Real Societat, que té un partit més. A Sant Mamés, el Madrid també ha fet els deures, ha guanyat 0-2 contra l'Atlètic de Bilbao. Benzema ha obert la llauna al minut 24 de partit i Toni Kroos l'ha sentenciat al minut 90. Derrota, en canvi, del Girona. El conjunt de Michel ha perdut 1-0 al camp del Villarreal amb un partit marcat per la polèmica arbitral. El gol de la derrota, que per cert trenca una ratxa d'imbatibilitat de 7 partits, ha arribat de penal a l'última jugada del partit. De fet, ha estat l'últim dels 3 penals que l'àrbitre ha xiulat contra els gironins. L'Elche, per la seva banda, ha empatat a 1 contra l'Osasuna. En handbol s'acaba la segona fase del Mundial. La selecció espanyola passarà als quarts de final com a segona de grup després de caure contra França 26-28. Per cert, demà hi haurà una Alemanya-Noruega que qui guanyi s'enfrontarà contra Espanya dimecres dia 25. En bàsquet a l'ACB, una creu i dues cares pels equips catalans jugats avui. Derrota del Joventut contra Gran Canària 75-91. És la tercera derrota de la penya en 4 partits. En canvi, al Palau Blaugrana, victòria del Barça contra el Bilbao 88-78. El bàsquet Girona també ha guanyat a la pista del Granada 78-92. D'aquesta manera, el conjunt d'Aito García Reneses aconsegueix la quarta victòria consecutiva a la Lliga. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Barça Sant Feliuenc s'ha emportat la victòria contra el Leganés 72-60.
I pel que fa al temps, deixem enrere un dels caps de setmana més freds dels últims anys a Catalunya, però sembla que encara haurem d'abrigar-nos de valent aquesta setmana que ve. Martí Oliveres.
Sí, unes temperatures molt i molt baixes que han de continuar la setmana que ve. Parlem d'aquesta onada de fred que, amb petites pujades i baixades de la temperatura, ens portarà sempre valors per sota del que tocaria aquesta època de l'any. De fet, són valors que no teníem en molts casos des de fa més de 10 anys, o sigui, el fred més viu, més potent de l'última dècada a Catalunya. Temperatures mínimes que aquesta matinada ja tornen a baixar per sota dels 0 graus a moltes comarques, fins i tot arran de mar. Aquest dilluns al matí començarem la setmana amb glaçades a prop de la costa, això sí, amb un vent que ja anirà menys i amb un cel enterbolit mig ennuvolat amb el pas de les hores. I atenció, de cara a dimarts, pendents d'alguna possible nevada fora del Pirineu, anecdòtica, però a cotes de 400 metres entre les comarques de Girona i Barcelona, i més tard també ja tarda vespre cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
Doncs precisament aquesta onada de fred i les nevades que comporta estan provocant a aquesta hora alguns problemes de circulació. Concretament, cal portar cadenes per passar per la C28, a l'Alt Àneu, i també per la N260, el tram entre Montferrer i Castellbó i Soriguera, per on tampoc poden circular-hi camions. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat.
Escoltareu els millors moments
del dia lliure.
I arribats a aquesta hora del matí, que segur que per nosaltres es mou entre la intempestivitat i la placidesa, que precisament la màgia d'aquesta hora resideix en que per alguns ens trobem en el moment just de llevar-se i per d'altres és just el moment d'anar-se'n a dormir, en aquest punt exacte és el que ens agrada desplaçar-nos en un raconet que té una mica de naïf i que té una mica de fantasiós, un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país, al final del qual hi ha un edifici sense massa pretensions a la vista, a l'ull nu, però que a l'interior, quan creues aquella porta, que no diria que és magnificent, però sí que és forta, que és potent, que és històrica,
quan la creu es adquireix absolutament bocabadat amb la quantitat de meravelles que hi ha al seu interior, i allà sempre hi ha el basar de les sorpreses, l'Albert Berlegui. Què tal, Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Bundó. Com estàs? Com va tot?
Fantàstic.
Sí?
Fantàstic.
Bé, no?
Tu no ets mai, no ho hem preguntat mai, això, ni intempestiu ni plàcid, realment, aquesta hora, perquè per tu ja fa estona que
home,
això
jo ja
ha arrencat.
Fa molta estona.
No és que estiguis
que
obrint un ull i...
No, res.
És que, clar...
Sí, pensa que jo tinc uns... D'acord que tinc les certes... Cadascú té uns ritmes biològics, diguem-ne, particulars. Hi ha gent que acostuma... La tònica general és que la gent triga a despertar-se i llavors també triguen a anar-se a dormir. I a mi em passa exactament al revés. Jo puc llevar-me a 5:45 del matí, que és el meu horari habitual de llevar-me.
5:45?
5:45. I al cap de 3 minuts, el temps que hi ha en fer les primeres necessitats perentòries i preparar un cafè, puc començar a escriure a l'ordinador sense cap mena de problema. Ara, no em demanis res a partir de les 10 del vespre. Perquè, a no ser que hagi d'anar al cine o hagi d'anar a algun concert, concert de música clàssica, evidentment, doncs jo no serveixo per res.
Hòstia, Albert, de veritat, eh? És que té aquesta actitud de franciscà,
no.
Fins i tot. No,
no franciscà no, però és que el dematí és la millor hora del dia, quan es rendeix més, és quan tot està en silenci.
Depèn del teu bioritme.
Clar,
hi ha gent que rendeix molt a la nit.
Home.
I que al matí no.
Però és
els
que
rendiments nocturns també són importants.
Fa molts i molts anys, quan era jove, per entendre'ns, clar, jo sortir de nit era un desastre. Clar, jo, o sigui, la colla, fins i tot ara, ja la meva senectut, fins i tot ara ja saben que jo sóc el primer sempre a marxar. I algú es pot estar morint de son al grup, però fins que jo no marxi el primer, és com una mena de tabú. Fins que no marxi jo, la gent no, ja no
perquè
marxa.
Perquè és com una vergonya marxar abans que tu.
Això mateix, clar. Home.
Ostres.
Ara perquè...
Com és possible?